Vilafranca, parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 del vespre. Amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Esteu escoltant a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Una setmana més, aquest espai que us permet, un cop a la setmana, parlar o escoltar una conversa respecte d'un llibre, sempre dintre de l'àmbit de la literatura infantil o juvenil. I durant 5 o 6 setmanes ja sabeu que contactem amb un segell editorial en concret i anem parlant amb autors que han participat doncs, de les seves publicacions en les col·leccions d'infantil i juvenil. En el cas d'avui, com ho era també la setmana passada, parlem de l'editorial IDB i, en concret, de la novel·leta, perquè no és molt llarga, Joana i el doctor Frankel, d'en Francesc Miralles. Francesc, benvingut.
Molt de gust d'estar amb vosaltres i encantat de xerrar sobre aquesta novel·la.
Nosaltres també estem encantats, primer, d'haver-la llegit i, segona, de parlar amb tu de la novel·la, perquè, la veritat, jo deia una novel·leta, perquè té molt poques pàgines, a veure...
120, no?
Sí, 108, concretament, 108 pàgines.
Bueno, a mi m'agraden les novel·les curtes, o sigui, una novel·la no té per què tenir 200 o 240 pàgines, n'hi han de curtetes, que expliquen tot el que ha d'explicar i no cal posar més palla. No? I en aquest cas concret, que està basat a més en una història real, em va agradar explicar allò just, no? Ni més ni menys del que jo tenia pensat.
I crec que ho vas aconseguir, eh? Ja ho dic i ho expliquem així als nostres oients, perquè la veritat és que, encara que sigui curta, passa en un moment, quan la llegeixes, però després fins i tot podríem dir que necessites, d'alguna manera, una relectura, tornar-la a llegir, o almenys alguns fragments, perquè realment... I ens posem a la pell dels protagonistes, tu ens deies que és un cas d'uns fets reals, i és una història que fa posar la pell de gallina en segons quins moments, eh?
Sí. A veure, per una banda, jo vaig conèixer, està viva encara, una dona de 90 molts, que va viure les experiències de la Joana doncs, durant els bombardejos, després vivint en el poble, tornant a Viena, tal com estava tot, i totes les dificultats, les sabates, les finestres, tot això, ella m'ho va explicar fil per randa. I per una altra banda, jo, com a autor d'Ikigai, porto molts anys estudiant Viktor Frankl i les converses que tenia a la consulta. Llavors, en aquesta novel·la vaig trobar l'ocasió d'unir una història real, que és la història de la nena, amb les converses que podria haver tingut amb el doctor Frankl, que estava en Viena. Tot just acabat la Segona Guerra Mundial, i va tornar, s'ocupava d'un hospital psiquiàtric, però atenia gratuïtament a casa seva, tal com apareix aquí en el relat, i les converses, de fet, estan agafades de descripcions i de cròniques de la seva consulta.
Perquè aquest doctor és un personatge real, diguéssim, és una persona que va existir.
Sí.
I que molt, va...
Famosíssim. És l'autor de L'home en busca de sentit, L'home en la recerca de sentit. És el fundador de la logoteràpia. És una de les grans escoles psicològiques que van sorgir de Viena, juntament amb Freud i molts altres.
I que va patir els efectes en pròpia pell molt directes, diguéssim, de l'Holocaust nazi.
Sí, si mirem la biografia de Viktor Frankl, veurem que ell va tenir l'ocasió de fugir abans que les coses es posessin molt malament i comencessin a enviar els jueus als camps de concentració, però com els seus pares, que eren grans, no tenien una invitació per poder anar a Austràlia, per exemple, que és on va anar la seva germana, ell es va quedar per cuidar dels pares. Llavors, ell va viure al camp de concentració diferents i va viure com... moria la seva dona, moria algun germà més seu, morien els pares, i va ser aquest motiu. O sigui, ell, de fet, quan va tornar a Viena, malalt, prim, desesperat, l'únic familiar que li quedava era aquesta germana, que va marxar a Austràlia.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Clar, ara estem en uns moments, en una època, en què sentim a parlar molt sovint de guerra. A Ucraïna, doncs, ja fa més d'un any i mig, i ara torna a esclatar a Palestina, doncs, aquesta situació bèl·lica, podríem dir, no? I potser aquesta proximitat a fets tan greus, molt a prop nostre, ens poden fer pensar, allò que et deia, que posar-te la pell de gallina quan et poses en la pell de les persones i dels personatges, de les persones que viuen aquestes situacions, encara més, llegint la teva història, que és d'uns fets que van passar fa molts anys enrere, que nosaltres no vam conèixer, els coneixem doncs, a través dels documentals o de la història, però en canvi, tenint tan proper aquestes situacions també tan crues, et pots fer encara més la idea, no?
Sí, a veure, guerres n'hi han hagut sempre. El que passa que les televisions i els mitjans de comunicació posen el focus en una o en l'altra i les altres queden silenciades. Lògicament, les d'Ucraïna i les d'Israel ens interessen i ens preocupen i ens angoixen perquè és relativament a prop i culturalment també és a prop. No? I una de les intencions del llibre, de fet, és despolaritzar. O sigui, de seguida que hi ha un conflicte, els mitjans ens estan posicionant d'una manera o d'altra, i llavors hi ha una part que són molt dolents, l'altra part que són només víctimes. Però normalment no acostuma a ser així. És una cosa barrejada. I, de fet, en Viktor Frankl, en els seus llibres, li deia jo he vist els camps de concentració, que em sembla que en un lloc de la novel·la ho diu, capos jueus, matant a cops de pal a un company seu, i he vist a soldats nazis introduint medicines d'amagat, arriscant la seva vida per curar un malalt. I ens diu, al final, no es tracta de nacionalitats o bàndols, sinó de persones decents i de persones indecents.
Mm-hmm. Aquest llibre teu, a més, clar, estem parlant de literatura infantil o juvenil, en aquest cas podríem dir que és una història que pot llegir qualsevol persona a partir d'una certa edat, però encara que superi els 20-25 anys, la pot llegir plenament, perfectament, no? Perquè, a més, està carregada de reflexions. Era el teu objectiu fer-nos, als lectors, reflexionar sobre el que és la vida, quin sentit té la nostra vida?
Sí. Jo tenia com dos objectius quan vaig escriure. Un era explicar una part de la història que no s'acostuma a explicar. O sigui, s'ha parlat molt dels camps de concentració, de la deportació, dels jueus, però no s'ha parlat què passava a les ciutats, diguem, dels invasors, no? Perquè encara, igual que no sabem res de com es diu a Rússia ara mateix, el que sabem és el que passa en el front de batalla. Llavors, jo volia explicar també com van viure tot això, la població civil, que potser sí que tenien un germà o un pare o algú que era enviat a files i s'anava cap allà, però que les mares i els nens que hi havia allà no tenien cap culpa i també van patir moltíssim. Per una banda, volia explicar això. I per l'altra, volia explicar als joves la logoteràpia, o sigui, la feina de Viktor Frankl amb tot aquest enfocament del sentit de la vida, que crec que a la gent jove li interessa molt el propòsit de vida, el sentit, trobar un significat a les coses. Llavors, l'entorn històric era aquest i l'entorn filosòfic és aquest altre.
Clar, et situes lògicament a Viena, que és on van passar aquestes circumstàncies, però tu no ets de Viena. Per l'accent no em sembla que no ets de Viena, eh?
No, però jo he estudiat filologia a Alemanya, he viscut en aquests països.
Ah, d'acord,
Viena, no, concretament. Clar, la meva formació és de germanístiques, que es diu, no? Vaig estudiar a la Universitat de Barcelona, la carrera ja no existeix, i després vaig viure a Alemanya, i llavors tinc molta relació amb la cultura de llengua alemanya i de fet, també com a periodista del País i de psicologia, com la majoria de corrents de la psicologia del segle XX venen de Viena, doncs abans hem esmentat Freud, esmentem Viktor Frankl, també Adler ve d'allà, doncs sempre ha sigut un camp d'estudi, sempre per mi.
Ahà. Mira, t'has avançat una mica la pregunta perquè anava a dir-te d'on t'has tret tota aquesta informació que es veu clarament que domines en la història, no?
Sí, perquè porto com 20 anys dedicat com a periodista a temes de psicologia, bàsicament.
Ahà. Hi ha molt de... La història transcorre sobretot a través del diàleg entre els protagonistes,
sí.
Poca de descripció i una mica per això sobreentenia que tu coneixies el lloc on t'estaven succeint les coses, perquè es denota d'alguna manera, no? No t'entretens amb descripcions perquè...
A més, hi vaig viatjar des de la pandèmia a conèixer aquesta dona, a la dona que en realitat va viure les experiències de la Johanna. Quan van començar a obrir-se una mica, que no hi havia cap turista a Viena, però que hi havia l'opció de poder-hi anar sota certes circumstàncies, jo em vaig desplaçar i vaig estar amb ella, la vaig enregistrar. Vaig caminar pels llocs que surt... Jo ja havia estat a la ciutat, però vaig tornar a caminar pels llocs que jo volia que sortissin a la novel·la, el Cafè Havel, que hi vaig anar diverses vegades, l'òpera, tot això. Jo sempre mai escric cap cosa basant-me en documentals ni en articles. Sempre vaig als llocs.
Uh-huh. I també recordant que es tracta d'una, en principi, una novel·la de caire juvenil, tu no, jo entenc que tu no, això no t'ha encotillat en el sentit d'intentar maquillar les circumstàncies, perquè hi ha moments durs, hi ha històries dures, no?
No, per mi, és que jo sóc un lector de novel·la juvenil. Encara que tinc 55 anys, jo llegeixo novel·les juvenils. Mira, per exemple, ara tinc aquí sobre la taula Mentida, de la Care Santos, que va sortir fa molt de temps, però la vull llegir. I per mi la novel·la juvenil el que té de diferent és que els personatges protagonistes són joves. Però no crec que es necessiti cap mena de filtre, cap mena d'autocensura, ni cap altra cosa. Jo l'escric exactament igual que ho faria amb una novel·la d'adults, potser una mica més àgil, en capítols una mica més curts, però el punt de vista és el mateix.
I ara això que et comentava ara, que ens trobem en aquesta situació d'autèntica duresa en aquests mateixos moments bèl·lica en la zona de Palestina, Israel. A vegades hi ha gent que fa aquella qüestió, aquella pregunta de, ostres, com pot ser que una gent que va patir l'Holocaust nazi ara tingui algunes actituds que poden semblar també cruels, etc. No? Com tu deies, no hi ha ni blancs ni negres. Segurament s'ha de mirar tot el conjunt.
El gran problema és que no sabem la veritat. O sigui, a mi m'estan arribant per Twitter informacions de gent que es posiciona d'una banda i de l'altra. Un noi que segueixo, que és de família jueva, doncs posa 10 o 12 vídeos de les crueltats que va fer Hamas en el moment que van entrar per fer aquests atacs i que van morir les 1.000 persones, que si membres de nens tallats, no sé què, això i l'altre. No sap si és veritat, tampoc, això. I també, per l'altra banda, doncs, aquest hospital que van bombardejar, la bomba era d'un, de l'altre, jo crec que ens manipulen d'una banda i de l'altra. I el que es vol és polaritzar l'opinió i que uns siguin víctimes dels altres. Està clar que tant en aquest conflicte com el de Rússia i Ucraïna hi ha un bàndol que té molta més força. Això està claríssim. Però que els abusos es cometen a totes dues bandes ho tinc claríssim també.
I que es produeixen unes ferides que tardaran anys en cicatritzar, segurament, no?
Sí, perquè és la desgràcia que és un territori molt petit, que el d'Israel concretament i Palestina, que és sagrat per religions diferents, que són països que no s'han... Que és un país que no s'ha constituït d'una manera orgànica i natural, sinó que va ser arran d'un trauma com l'Holocaust, que tot això es va fer d'una manera... Clar, des d'aquella època no s'ha creat cap altre país d'aquesta forma, no? Llavors, això necessàriament no podia ser fàcil i, a més, quan ha hagut algú o han hagut persones que potser anaven més amb una filosofia de la pau, van ser eliminades aquests líders.
Mm-hmm. Per tant, aquestes ferides profundes que s'estan produint en aquests moments i que tardaran en cicatritzar, segurament necessitarien d'una certa filosofia del doctor Viktor Frankl, no?, per sí, trobar-hi una sortida.
No, nosaltres no les veurem cicatritzar, aquestes ferides. Potser, si el món no se'n va a Norris, igual d'aquí 100 anys sí. Però no té pronòstic fàcil, perquè, clar, hi ha molt ressentiment, molts morts, per una banda, per l'altra, molta humiliació, i el tema d'estudi de Viktor Frankl era diferent. De fet, la guerra havia acabat, la Segona Guerra Mundial, havia mort 6 milions de persones, etc, però es anava com a un moment de pau i de reconstrucció, que en aquesta part del món no crec que ho veiem en breu. Haurà de passar una o dues generacions.
Sens dubte, tot això ens ha despertat, totes aquestes reflexions les ha despertat la lectura de Johanna i el doctor Frankl, del Francesc Miralles, editada per EDB, i que recomanem de totes des d'aquí, i que, com dèiem, a més és una novel·la que passa volant, però un cop ha passat, comencen a venir els interrogants, les preguntes, i intentes, com a mínim, trobar-hi una nova resposta a través de la seva relectura. Francesc Mirallès, moltes gràcies per haver escrit aquest llibre, també per participar en el nostre programa, i esperem poder, en altres ocasions, parlar amb tu també de literatura infantil o juvenil.
Sempre que vulgueu. Un plaer molt gran.
Bon dia, adéu-siau.
Adéu-siau.